24 mesures per combatre la crisi. Ja s'havien anunciat, però avui s'ha fixat el calendari.
Catalunya Vespre, Catalunya Ràdio.
El mateix Zapatero ha concretat aquest paquet de mesures. Ha admès la frenada i l'estancament econòmic, però es continua resistint a parlar de crisi, oi, Madrid, Xellfeixas?
Així és. Reformes, diu el president espanyol, dins les possibilitats del govern que no hipotequin el futur ni suposin retallades socials, entre elles 20.000 milions d'euros pel finançament de pimes i el foment de la vivenda de protecció oficial per incentivar el sector de la construcció, injecció a banda de 10.000 milions més arran de la supressió de l'impost sobre el patrimoni i la devolució avançada de l'IVA.
Un alentiment constatat avui amb noves xifres, el creixement de l'economia recula fins a situar-se en un 1,8%.
Bon any era del 4%, a la zona euro és només de dues dècimes.
I tornant a Zapatero, avui també ha parlat de finançament.
El gobierno ha cumplido porque ha presentado una propuesta para el acuerdo. Pero el acuerdo depende de dos partes.
Ja li ha contestat Joan Saura com a president en funcions.
Ha desmentit Zapatero en el sentit que la falta d'acord també és culpa del govern català, però ho ha fet en un to conciliador.
I aquest és el cap del Pentàgon, Robert Gates.
If Russia does not step back from its aggressive posture and actions in Georgia, the US-Russian relationship...
Diu que la incursió militar a Geòrgia pot provocar conseqüències adverses en les relacions entre Washington i Rússia i que els Estats Units no volen tornar a la Guerra Freda, ha afegit.
Un altre membre del gabinet Bush, Condoleezza Rice, parlava també de Guerra Freda just abans de marxar cap a la Costa Blava, on avui s'ha trobat amb Sarkozy i París Maria Rovira.
Bona tarda. A la sortida de la trobada a la residència oficial de Fort Bregançon, Nicolas Sarkozy ha reconegut que l'alto el foc és precari a la zona, però que la situació ha millorat i confia que l'alto el foc es consolidi. En la mateixa línia s'expressava Condoleezza Rice sobre la necessitat d'acabar amb la crisi i que Rússia accepti els compromisos adquirits. La cap de la diplomàcia nord-americana viatja les pròximes hores a Tbilisi amb uns documents que inclouen informacions complementàries sobre el protocol d'acord de pau per ajudar a desencallar la crisi.
És una mostra, doncs, del suport explícit dels Estats Units al govern de Saakashvili. Tornant cap a casa, acaba d'arrencar la Festa Major del Barri de Gràcia a Barcelona, pensada aquest any més per als veïns i menys per les multituds. Unitat Mòbil, Esther Castanyer, com estan en això?
Doncs la veritat és que molt bé, amb molta gent i molta animació al carrer, sobretot a la plaça Rius i Taulet, on l'actor Queco Novell ha donat el tret de sortida a la festa amb un pregó en vers i carregat d'ironia. L'ha aprofitat per demanar gresca i participació, però també respecte i civisme.
Més notícies pròximes ampliades quan faltin 5 minuts per 8:45 en desconnexió per les delegacions de Catalunya Ràdio. On avancem algunes, Tarragona, Mar Riera.
Les vivendes de nova construcció han caigut enguany un 63% al Camp de Tarragona respecte al mateix període de l'any passat. Són dades de l'Associació de Promotors Immobiliaris del Tarragonès que demanen suport a les administracions i més flexibilitat a les entitats financeres.
Lleida, Pere Joan Álvarez.
Avui es fa efectiva l'extinció del contracte per a 57 dels 117 treballadors de la Godana de Cervera. A més, tota la plantilla cobra aquest dijous els sous i les pagues extres pendents que els devia la cooperativa d'Artesa, antiga propietària de la Càrnia de la capital de la Segarra.
Girona, Clara Jordan.
La crisi econòmica està fent que alguns immigrants comencin a sol·licitar ajuts perquè les seves famílies retornin al país d'origen. El sindicat UGT a Girona alerta que durant aquest any ja han rebut una quarantena de consultes i reclama que la contractació en origen s'utilitzi només en casos excepcionals per frenar aquesta tendència.
I Barcelona, Sira Riera.
El responsable de la residència d'avis La Moreneta de Collbató ha negat que s'hagi comès irregularitats al centre. Això passa un dia després de conèixer que la Generalitat ha iniciat les diligències per tancar La Moreneta.
Just després, a 8:45, els esports, què prepareu, Carles Pasqual?
Doncs mira, avui al programa ens fixarem en el tennis, que s'ha quedat sense la final Federer-Nadal. El manacorí s'ha classificat, no fa encara una hora per a les semifinals. Pel que fa al suís, ha perdut en els quarts. També tindrem un espai per al nedador holandès Van den Hoogenband, el doble campió olímpic a la prova dels 100 metres i que avui ha anunciat la seva retirada. Ens aturarem en l'èxit de la gimnàstica xinesa i en l'atletisme, que demà debuta. Pel que fa a la resta de l'actualitat, el Barça, l'Espanyol i el Mundial de Motos, que torna, també tindran el seu moment al programa.
I el temps, Francesc Mauri, passat per aigua en aquest cap de setmana llarg?
Bona tarda. Passat per aigua? De ben segur que no. De fet, també hi haurà estones de sol. Demà farà molt de sol a Ponent i al sud i, en tot cas, algun ruixat a primera hora a la Costa Brava Sud o a la Costa Central. Aquesta nit, sí, tempestes a molts indrets, però irregulars. I demà, fort vent del nord i nord-oest, que ja començarà a bufar aquesta nit als dos extrems de Catalunya. Dissabte al matí, sol. Tarda amb algunes tempestes al Pirineu i al nord-oest. I diumenge, sí que parlaríem llavors de més inestabilitat amb tempestes irregulars.
8:04.
Catalunya Vespre, amb Estel Batet.
Trànsit a aquesta hora, David Ubach, bona tarda.
Bona tarda, doncs ara mateix ho tenim força bé i només algunes complicacions a la Costa Brava perquè hi trobem cues a la C31 a Santa Cristina d'Aro cap a Platja d'Aro. I de retruc, en aquest mateix indret i també cap a Platja d'Aro, aturades a la comarcal GI-662. I això, doncs, afegir-hi retencions que s'han mantingut durant tota la tarda, ara són d'un quilòmetre i mig a l'autopista AP7 a l'alçada de la Jonquera, en direcció cap a França.
L'economia espanyola està en punt mort. Els números ho constaten. El PIB del segon trimestre voreja el creixement zero i el president Rodríguez Zapatero hi ha posat paraules. Després d'un Consell de Ministres extraordinari i monogràfic, no ha pronunciat la paraula crisi, però sí estancament i frenada. Madrid, Txell Feixas, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Caixa Penedès us amplia la informació i us acosta a l'actualitat. Les notícies més destacades a fons. Caixa Penedès. Persones al servei de persones.
Txell, i per fer-hi front, més del mateix sembla.
La reunió de govern d'avui ha servit bàsicament per concretar el calendari d'aplicació de 24 reformes, la majoria anunciades, que en molts casos no es posaran en marxa fins l'any vinent. Entre les mesures hi ha l'aportació de l'executiu de 20.000 milions d'euros per facilitar d'una banda el finançament de les pimes, a qui es descarrega de traves administratives, i de l'altra el foment de l'habitatge protegit. Per estimular l'obra pública reduirà el temps d'estudi de l'impacte ambiental. A banda d'això, la supressió de l'impost sobre el patrimoni, en vigor des del gener d'aquest any, i la devolució avançada de l'IVA a partir del vinent, suposarà un injecció de 10.000 milions més de liquiditat. Sentim el president Rodríguez Zapatero.
El gobierno no va a regatear y va a tomar todas las medidas, como está haciendo, sabiendo también que no tomaremos ninguna medida que pueda hipotecar el futuro y que pueda ser pan para hoy y hambre para mañana.
El líder de l'executiu no ha pronunciat la paraula crisi, però s'hi referia així.
Una situación de estancamiento, de frenazo económico.
Reconeixement que arribava hores després de publicar-se el creixement econòmic del segon trimestre, només d'una dècima. La taxa interanual del PIB se situa així a l'1,8%.
És la notícia econòmica del dia que de seguida completem amb més xifres. L'alentiment econòmic al conjunt de la zona euro encara és més accentuat que l'estat espanyol. El segon trimestre l'economia ha reculat dues dècimes i el creixement interanual se situa a l'1,5%, Sílvia Solanes.
És el primer cop que l'economia de la zona euro entra en creixement negatiu. Segons l'Eurostat, entre els països membres, les economies d'Alemanya, França i Itàlia han reculat aquest segon trimestre. Alemanya un 0,5% i França i Itàlia un 0,3%.
I què hi diu, Sílvia, el Banc Central Europeu?
Doncs demana que es faci una mirada a llarg termini perquè els comportaments trimestrals són molt volàtils i destaca que els fonaments l'economia continuen sòlids. Sí que apunta, però, un debilitament del creixement.
Geni de la llàntia meravellosa.
Doctor, no sé què li passa.
Vull un televisor.
Pidola i pidola.
Un ordinador.
Tot el dia frega targetes de color verd.
Unes vacances fantàstiques.
I no és el primer.
Unes maletes.
És greu, què ets a fer?
I per tots.
Comprar amb les targetes de Caixa Penedès. Podrà pagar quan vulgui i, a més, guanyarà regals.
Joan, sortim a comprar.
Targetes Caixa Penedès. Genials. Caixa Penedès. Persones al servei de persones.
Catalunya Vespre. Catalunya Ràdio.
Passen ara 8 minuts de les 8 del vespre. El president del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha dit que ell ha complert l'Estatut i ha acusat en part la Generalitat de la falta d'acord sobre el nou model de finançament. Zapatero s'ha mostrat partidari de compareixer al Congrés per donar explicacions, sempre que el debat sigui útil, ha dit, per la negociació. Madrid, Albert Calatrava, bona tarda.
Bona tarda.
Quins arguments ha defensat Zapatero per negar que hagi incomplert el termini marcat per l'Estatut?
Doncs el president espanyol sosté que l'Estatut l'únic que diu és que el 9 d'agost era la data límit per arribar a un acord, que l'obligació que tenia l'executiu central era presentar una proposta respectuosa amb el text català. Zapatero, per tant, està convençut que l'Estat ha complert la seva part, que la proposta de Solves era un bon punt de partida i que si no s'ha arribat a una entesa sobre el nou model de finançament és perquè l'acord l'han de tancar dues parts, el govern central i el català.
L'Estatuto de Autonomía de Cataluña establecía que en dos años debería haber un acuerdo. No decía que en dos años el gobierno debería aprobar esto o un modelo determinado. No, no. Que debería haber un acuerdo. Y cuando hay un acuerdo intervienen dos voluntades. Por tanto, no es disponible en exclusiva por parte del gobierno. El gobierno ha cumplido porque ha presentado una propuesta para el acuerdo. Pero el acuerdo depende de dos partes.
Zapatero s'ha posat a disposició dels grups parlamentaris per anar al Congrés i donar explicacions sobre el finançament, però ha advertit als partits que la compareixença ha de ser útil pel debat i pel procés de negociació.
Gràcies, Albert. Bona tarda.
Bona tarda.
I el govern català s'ha afanyat a contradir Zapatero, però ho ha fet en un to molt temperat. El conseller de Relacions Institucionals, Joan Saura, que exerceix de president de la Generalitat en funcions, ha deixat clar que a hores d'ara l'incompliment de l'Estatut no és qüestionable. De tota manera, insta l'executiu central a obrir una nova etapa que permeti arribar a un acord en 3 mesos, Eva Godàs.
Sí, més enllà d'això, Saura s'ha limitat a reiterar que tant la classe política catalana com la societat civil comparteixen el mateix diagnòstic.
Crec que no, que és obvi que no val la pena estendre que l'Estatut no s'ha complert i que avui aquesta és la percepció que té el conjunt de Catalunya, no només el govern de Catalunya, sinó els partits polítics, els sindicats, els sectors empresarials i tot.
Com era d'esperar, els partits catalans també han començat a replicar Zapatero.
Sí, Esquerra Republicana ha qualificat les declaracions d'aquest matí d'intolerables i ha acusat Zapatero de faltar el respecte a Catalunya. Iniciativa Verds diu que el president espanyol no viu dins la realitat i els populars que li demanen que deixi de culpar els catalans de l'atzucac en què s'ha convertit el debat de finançament.
Un dia més hem de passar per les Illes. El Partit Popular Balear ha expulsat del partit l'imputat principal en el cas de presumpta corrupció que ha esquitxat l'anterior govern popular de Juan Francisco Gosalvez. El partit també ha suspès cautelarment un altre dels detinguts i, mentrestant, el jutge continua aquest vespre prenent declaració als imputats. Corresponsal a les Illes, Sara Riera.
L'exdirector general de Joventut de l'anterior govern Matas, Juan Francisco Gálvez, declara com a imputat en el cas des de les 5 d'aquesta tarda. El seu testimoni ha estat requerit pel jutge a última hora, moment en què s'ha sabut que s'havia donat de baixa voluntària del PP per no perjudicar, ha dit, la imatge del partit. Al llarg d'aquest vespre també haurà de declarar l'exparella de l'antic cap de serveis del Consorci, que ratificarà la seva declaració policial davant del jutge, en què ja va reconèixer haver signat documents falsos enganyada per Juan Francisco Gosalvez. Per aquest imputat, considerat el cervell d'aquesta trama de corrupció, el fiscal demana presó incondicional incomunicada sense fiança. Tant Gosalvez com l'exgerent del Consorci, Damià Mengual, ja han comparegut davant del jutge aquest matí. Tots plegats s'enfronten ara a dures penes de presó per haver malversat fins a 3 milions d'euros del pressupost de turisme jove la legislatura passada.
3 minuts i un quart de nou. La guerra al Caucas segueix ben activa en l'àmbit diplomàtic. A mesura que passen els dies, Washington endureix el discurs contra Moscou per l'actuació a Geòrgia i les repercussions que pot tenir. El secretari de Defensa dels Estats Units, Robert Gates, ha advertit de greus conseqüències en les relacions bilaterals si Rússia no canvia d'actitud. Albert Banyà, bona tarda.
Bona tarda. Gates ha matisat que, malgrat el desacord, no tenen intenció d'intervenir militarment a la zona. En canvi, sí que s'ha cancel·lat la participació de l'exèrcit dels Estats Units en unes maniobres amb les forces russes. En la mateixa línia que altres membres del govern nord-americà, Gates ha dit que no desitja tornar a una altra guerra freda, però que les relacions se'n poden ressentir.
Si Rússia no es fa enrere en la seva postura agressiva i en les accions de Geòrgia, les relacions amb russo-nord-americanes podrien veure's afectades negativament en els pròxims anys.
La diplomàcia russa ha respost prevenint la Casa Blanca d'encoratjar Geòrgia a aconseguir les seves ambicions, cosa que, segons diuen, conduiria a una repetició de la tragèdia.
Més moviments diplomàtics, en aquest cas Europa i els Estats Units, que busquen el compromís efectiu i ràpid per aconseguir l'aplicació de l'acord de pau entre Geòrgia i Rússia. De camí a Tbilisi, la secretària d'Estat nord-americana Condoleezza Rice s'ha entrevistat a la Costa Blava amb el president de torn de la Unió Europea, amb el francès Nicolas Sarkozy, que li ha donat uns documents que han de servir per activar la retirada de les tropes. Aquest compromís quedaria avalat per les intencions russes de marxar demà de la zona, segons han expressat fonts oficials franceses al Caucas. París, Maria Rovira, bona tarda.
Bona tarda. Després d'una reunió que escenificava la intensa mobilització diplomàtica internacional, tant Nicolas Sarkozy com la secretària d'Estat nord-americana han insistit en la necessitat de consolidar el fràgil alto el foc a la zona amb la ratificació del protocol d'acord acceptat dimarts per les dues parts. Nicolas Sarkozy confiava que la presència de Condoleezza Rice a Tbilisi, amb informació afegida, ajudi a desencallar el conflicte.
Si demà el president Saakashvili signa els documents que hem negociat amb el president Medvedev, aleshores es podrà iniciar la retirada de les tropes russes, que ara estan entredit.
Condoleezza Rice considera que ja és hora d'acabar amb aquesta crisi i ha afegit que la seva visita vol ratificar el suport dels Estats Units a la integritat territorial de Geòrgia i ha mantingut el to contundent davant Moscou, reclamant que Rússia compleixi els compromisos adquirits.
Més enllà de la diplomàcia sobre el conflicte en si, Geòrgia manté les denúncies de brutalitat inhumana de les tropes russes estacionades al seu territori, impedint la distribució d'ajuda a les víctimes i més atacs. Mentre el Parlament georgià ha ratificat per unanimitat la sortida de la comunitat que agrupa bona part de les exrepúbliques soviètiques, el president rus ha fet un nou pas per consolidar la secessió dels països rebels, és a dir, Ossètia del Sud i Abjàcia. Moscou ara, Natàlia Boronat, bona tarda.
Bona tarda. Dmitri Medvedev ha rebut avui al Kremlin els líders de les repúbliques secessionistes d'Abkhàzia i d'Ossètia del Sud i ha dit que donaria suport a qualsevol decisió d'aquests pobles sobre el seu futur estatus i que el Kremlin seria garant d'aquesta decisió tant al Caucas com a la resta del món. En una roda de premsa posterior, els líders secessionistes han coincidit en que ara les possibilitats que el món reconegui la seva sobirania són molt grans. Sergei Bagapsh, el president abkhaz, a més ha recordat que el Kosovo és un precedent i que la comunitat internacional no pot anar amb dobles estàndards. El cap de la diplomàcia russa, Sergei Lavrov, ha declarat que la integritat territorial de Geòrgia ara es posa en dubte, perquè aquestes repúbliques mai voldran tornar a formar-ne part després que s'hagi intentat dominar-les per la força. Mentrestant, tot i les condemnes georgianes i dels Estats Units, tropes russes continuen en almenys tres ciutats georgianes als voltants. Rússia ha insistit en que aquests moviments no violaven els acords de pau.
Molt bé, gràcies, Natàlia Boronat, des de Moscou. Ara marxem cap a Jerusalem. Hi ha hagut un avenç important en les relacions entre Síria i el Líban. Tots dos països crearan un comitè que servirà per delimitar les fronteres confuses des de la seva independència fa més de 60 anys. És l'acord principal a què han arribat els respectius presidents en la trobada que han mantingut a Damasc. Un acord, per cert, que no inclou una de les zones més conflictives. És la de les granges de Xiva, ocupada per Israel des del 67. Jerusalem, Jenny Lozano.
Tot i que no s'ha establert cap calendari concret i quan es parla del Líban cal posar sempre les novetats en quarantena, el compromís d'avui entre aquest país i Síria es pot qualificar d'històric. La delimitació de les confuses fronteres entre tots dos va quedar interrompuda amb la guerra civil libanesa i el tutelatge de Síria els anys posteriors va impedir arribar a cap acord. Ara, amb aquesta cimera de dos dies a Damasc, el president Bashar al-Assad sembla disposat a donar passos per sortir de l'aïllament internacional i ha acordat amb el seu homòleg libanès, Michel Suleiman, a establir una frontera definitiva entre els dos països, així com intercanviar representació diplomàtica, en un gest carregat de simbolisme que suposa reconèixer la sobirania nacional del Líban. Ara bé, el futur de la polèmica regió de les granges de Xeva, ocupada per Israel des del 1967, queda, de moment, aparcat. Els dos caps d'estat han acordat que no es discutirà sobre aquest sector estratègic fins que Israel posi fi a l'ocupació.
Tanquem així la crònica internacional. Tornem ara a casa nostra i ens fixem en les carreteres.
ACESA t'ofereix la informació del trànsit.
David Ubach, bona tarda de nou.
Hola, bona tarda. Doncs es preveien algunes complicacions aquesta tarda, ja que som a les portes d'un cap de setmana llarg, però vaja, res a veure amb la realitat. I és que ara només hi ha algunes complicacions a la zona de la Costa Brava, amb cues a la C31 a l'alçada de Santa Cristina d'Aro per anar cap a Platja d'Aro. I de retruc, en aquest mateix indret i també cap a Platja d'Aro, això fa aturades a la carretera comarcal GI-662. Per la resta, només hem d'afegir retencions a l'autopista AP7, que es mantenen ara en un quilòmetre a l'alçada de la Jonquera per aquells vehicles que van en direcció cap a França.
Ei, no et falta de res, eh? Aire condicionat, compact disc, ABS... I el Viaté? Encara no el tens?
El Viaté? No.
Amb Viaté podràs conduir, conduir sense parar, és més fàcil, més còmode.
Demaneu informació al 902 20 0320 o visiteu la web www.autopistes.com.
Ara ja tinc l'equipament complet. Ja tinc Viaté.
Qui vulgui volar amb Ryanair a partir del 25 d'agost haurà d'haver comprat el bitllet a través de la pàgina web d'aquesta aerolínia. Marta Solà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què hauran de fer les agències online que hagin venut bitllets d'aquesta companyia?
Aquestes agències hauran de reembolsar-ne els diners a l'usuari perquè aquest en pugui comprar un de nou. Ho explica el director de màrqueting de Ryanair, Luis Fernández Mellado.
Esta es la postura que ha tomado la compañía después de llevar varios años ya advirtiendo a estos websites de dejar de actuar de esta manera. Y la compañía Ryanair considera que con estas dos semanas de plazo que se dejan, el cliente va a tener tiempo suficiente para conseguir el dinero de la página ilegal en la que reservó, volver a nuestra web, hacer su nueva reserva en el mismo vuelo donde lo tenía y encima ahorrarse dinero.
L'Associació Catalana d'Agències de Viatges ja ha demanat a la Comissió Europea que garanteixi que respecten els drets dels consumidors.
I dues coses més relacionades amb avions. Les companyies aèries Iberia, British Airways i American Airlines han arribat a un acord de col·laboració per cobrir les rutes entre l'Amèrica del Nord i Europa. Avui les tres aerolínies presentaran la documentació pertinent a les autoritats de la competència dels Estats Units i d'Europa, aquesta Carmany.
En un comunicat, les companyies diuen que presentaran la proposta davant el Departament de Transport dels Estats Units per aconseguir l'anomenada immunitat antimonopoli i també faran una notificació davant l'Unió Europea. L'objectiu d'Iberia, British i American és augmentar el nombre de vols que uneixen d'una banda Mèxic, el Canadà i els Estats Units amb la Unió Europea, Suïssa i Noruega. Si el projecte tira endavant, les tres companyies crearien una xarxa amb 443 destinacions de 106 països i amb més de 6.200 vols.
I la tercera cosa, que la connexió Barcelona-Madrid de l'AVE ha fet reduir un 16% el trànsit aeri d'aquesta mateixa ruta durant els 7 primers mesos de l'any. En aquest període de l'aeroport del Prat ha perdut un 3,2% de passatgers respecte a l'any passat.
Segons les dades d'AENA, entre el gener i el juliol d'aquest any han passat per l'aeroport de Barcelona 18.156.000 viatgers. A més d'aquesta reducció d'usuaris, també han baixat un 5,3% el nombre d'operacions. Sí que ha crescut, en canvi, el trànsit internacional, gràcies als nous vols intercontinentals. L'aeroport de Girona té el creixement de passatgers més elevat de tot l'estat, amb un 22%, fins a arribar als 3.251.000. El de Reus també es queda a la banda negativa i perd un 5,3% dels usuaris fins a quedar-se als 690.000.
Ara les borses.
Inverteixi amb total confiança amb l'assessorament expert de Gaesco. L'experiència és capital. Gaesco, grup d'empreses de serveis d'inversió, patrocina aquest espai.
Tercera jornada consecutiva de pèrdues a la borsa espanyola, mentre que els parquets europeus s'han tancat a l'alça.
L'IBEX 35 s'ha mantingut al nivell dels 11.600 punts. Concretament, ha baixat un 0,8% i ha tancat a 11.606 punts. Els descensos més importants han estat per a Indra, el Banc Popular i Bolsas y Mercados Españoles. Els guanys els encapçalen Inditex i Sacyr Vallehermoso. Pel que fa a les borses europees, han tancat la jornada en positiu. A aquesta hora, Wall Street opera a l'alça. El Dow Jones guanya al voltant d'un 1,3% i el tecnològic Nasdaq puja un 1,3%. El barril de petroli Brent, el de referència a Europa, es paga a $111.85 i en el mercat de divises l'euro es canvia per sota el dòlar amb 50.
Corba a l'esquerra en tercera. Seguim invertint en renda variable. RAN, puja l'IBEX 35 mantenint cinquena. Gran d'opcions i futurs de mitja fons. Compte amb el Dow Jones. Frenada curta, accelerem fins a corba.
Amb Gaesco tindrà sempre el millor assessorament al seu costat. Els nostres experts assessors li ofereixen solucions a mida en gestió de fons d'inversió i patrimonis i en serveis bursaris perquè inverteixi amb confiança. Gaesco, l'experiència és capital. Més informació al 902-237-237 o a gaesco.com.
Parlar de Caixa Empresa
és parlar de qualitat i d'innovació.
De serveis operatius a qualsevol hora.
És parlar de solucions a mida.
Que el servei de facturació electrònica va permetre a la seva empresa dir adéu a les factures en paper, ja se sap.
Però que, a més de tenir tots els avantatges d'un arxiu digital, s'integri automàticament a tots els processos de pagaments i de factoring, això és eficiència.
Això és Caixa Factura de Caixa Empresa.
La Caixa.
Parlem?
Catalunya Vespre. Catalunya Ràdio.
Són les 8:23 minuts. L'oficina de correus a internet ja s'ha convertit en la més important de totes les que té la societat estatal. A través de l'anomenada oficina postal virtual s'atenen diàriament més de 60.000 persones, Jordi Canal.
Això és més que l'activitat que registren les oficines de les ciutats principals com ara Barcelona o Madrid. Durant tot el 2007, la web correos.es va facturar més de 5 milions d'euros, gairebé un 65% més que l'any anterior. Un dels serveis online de correus que s'estan popularitzant més és el gir postal per enviar diners, que ha crescut un 323% respecte al 2006. També creix l'enviament de burofax i telegrames des de la plana web i durant tot l'any passat es van crear 700.000 segells personalitzats des de l'oficina virtual. Mm-hmm.
Esteve Sala, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui ens toca parlar del nou iPhone, i no per bé, precisament, perquè té problemes de connexió a la banda ampla d'internet, segons denuncien usuaris d'arreu del món. La connexió a internet 3G, és a dir, la tercera generació o alta velocitat, és una de les principals novetats del nou telèfon mòbil d'Apple.
Doncs sí, l'iPhone, diuen els usuaris, perd ràpidament la cobertura d'alta velocitat. A més, té un senyal de 3G molt dèbil, allà on els terminals d'altres fabricants es connecten sense dificultats. Algunes webs especialitzades diuen que el problema afectaria més d'un 75% dels telèfons, sobretot als Estats Units, on la xarxa 3G està poc madura. En canvi, l'holandesa T-Mobile assegura que el problema només pot ser als iPhones i no a la seva xarxa. Els usuaris espanyols, a més, tenen un altre problema, i és que al comprar l'iPhone, el contracte els obliga a pagar mensualment una tarifa per navegar per internet, cosa que a la pràctica resulta molt complicada.
Catalunya Ràdio, Catalunya Informació.
Falten 5 minuts per 2:15 del vespre. L'actor i periodista Queco Novell ha donat el tret de sortir de la Festa Major de Gràcia. És la primera notícia d'aquesta roda per la desconnexió de Barcelona. Aquest any l'organització aposta per activitats més familiars, populars i de petit format. Novell ha animat tothom que participi de la festa, però amb respecte i civisme. Unitat Mòbil al barri de Gràcia. Esther Castanyer, bona tarda.
Des del balcó consistorial de Gràcia i davant una plaça Rius i Taulet plena de gom a gom, Queco Novell ha fet un pregó en vers i amb el to irònic que el caracteritza. L'ha aprofitat per repassar alguns dels actes més destacats de la festa, com els castellers, els balls i els carrers engalanats, reclamant respecte als veïns i civisme i, sobretot, animant a tothom a participar.
Que comenci la festa major, sonin les gralles i la percussió, i diguem amb el cap ben alt que som de Gràcia. I que al saber-ho, qualsevol ciutadà del món digui allò de «Que cabron!».
Doncs amb aquestes paraules ha començat una setmana carregada amb més de 600 activitats que aquest any, sobretot, volen tornar els veïns al seu protagonisme i convertir-los en l'element central.
El responsable de la residència d'avis La Moreneta de Collbató nega que s'hagi comès cap irregularitat al centre. Ho ha assegurat en declaracions a Catalunya Ràdio i, a més, diu que ha denunciat l'Ajuntament per falsedat i amenaces. El govern català ha iniciat les diligències per tancar aquest centre. Collbató, Luis Rodríguez.
El centre privat ha negat les irregularitats en el funcionament i l'organització del servei denunciades per l'Ajuntament de Collbató. Tanmateix, també reconeix que en algunes ocasions compten amb persones no professionals que, segons s'argumenten, desenvolupen la tasca sota la supervisió d'una altra amb titulació d'infermeria. Arran del procés de tancament provisional engegat pel Departament d'Acció Social i Ciutadania, ja han marxat almenys 4 persones que l'administrador del centre, Delfín González, atribueix a canvis ja previstos pels propis usuaris.
Tenido más porque algunos estaban así temporal. Algunos de ellos le han concedido ayuda y se ha ido a alguna residencia más cerca de su casa que ya lo habían manifestado anteriormente.
D'altra banda, el que ha estat el gestor de la residència durant l'últim any també ha explicat que el centre es troba en procés de traspàs i assegura haver presentat una denúncia a l'Ajuntament de Collbató.
Se presentó una denuncia en el juzgado de guardia, sí. Acoso, amenazas, coacciones, prevaricación.
De moment, la residència La Moreneta de Collbató continua oberta amb 11 usuaris, malgrat que la Generalitat recomana als familiars traspassar-los a d'altres centres del Baix Llobregat.
Tornem a Barcelona. L'alcalde Jordi Hereu admet que aquest estiu hi pot haver un descens del nombre de turistes i que això es nota en alguns punts de la ciutat. En contraposició, algunes dades, com l'ús del transport públic, fan suposar a l'Ajuntament que hi ha més barcelonins que no s'han mogut per vacances.
Hereu s'ha reunit avui amb l'equip de gerents de l'Ajuntament per fer balanç de com va l'estiu a la ciutat. Aquest any el consistori ha detectat que hi ha menys persones en general, tot i que es manté l'ús d'espais públics com Ciutat Vella. Segons l'alcalde, l'ús de transport públic podria demostrar que més barcelonins passen les vacances a casa.
Algun producte com és bus turístic no, més aviat baixa, i en canvi el comportament del transport públic a la ciutat sí, reflecteix una utilització intensiva. Això haurem de veure al final de tot si ho podem lligar amb la variable de dies que potser més gent, més ciutadans i ciutadanes de Barcelona s'han quedat a la ciutat. Però podria ser una hipòtesi molt plausible.
D'altra banda, l'alcalde assegura que no el preocupa el resultat de l'últim baròmetre municipal que indicava que els ciutadans enquestats valoren més Xavier Trias que a ell. Creu que és lògic, després d'un primer any de mandat, que ha coincidit amb la crisi econòmica.
L'Associació de Veïns de la Sagrada Família, Barcelona també, exigeix una regulació més estricta per evitar que els autocars turístics que paren davant del temple col·lapsin el trànsit i provoquin sorolls i molèsties.
Joan Balanyac, vocal d'urbanisme de l'Associació de Veïns, no entén perquè l'Ajuntament permet que cada dia hi parin més de 200 autocars autocars i advoca per convertir l'espai en una zona de vianants.
A la plaça d'Hispanitat, que és el carrer Diagonal Marina, on la gent la creació en l'aparcament, i que vinguin els turistes caminant. I tot el que és al voltant del temple generarà una illa peatonal.
Des de l'Ajuntament, la regidora de Seguretat Assumpta Escarp assegura que no es descarta cap possibilitat i ha explicat què s'està fent.
No hem tirat la tovallola en cap moment. El que s'està és, de moment, parlant també amb els tours operadors perquè senzillament només encotxen i desencotxen i no parin allà i vagin als aparcaments dissuasoris que hi ha, i per altra banda continuant avançant amb el pla de mobilitat que vam fer amb els veïns.
Tot i que es va destinar per als autocars de manera gratuïta l'aparcament de la cantonada del Consell de Cent Cartagena, a la pràctica no el fan servir perquè consideren que queda massa lluny.
Doncs molt bé, aquí acabem l'informatiu Catalunya Vespre d'avui, d'aquest dijous 14 d'agost, que han fet possible Gerard López, Anna Escura, Maria Balaguer, Víctor Lorenz, Carles Prunera, i qui us ha parlat en nom dels serveis informatius de Catalunya Ràdio, Estel Batet.